Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Els amics del Tu Jugues acaben de marxar d'aquí, de l'estudi d'Ona Cuinenca, i un dilluns més comença el nostre programa. Fins a les 10 en punt de la nit, en rigorós directe, un altre dilluns de tardor, una tardor que ens l'han treta, i des d'aquí la reivindiquem. Volem la tardor. Per mi és l'estació de l'any que més m'agrada, i sembla que aquest any no tindrem per enlloc, eh? Després en parlem una mica més al final del programa, però hi ha molt males notícies per als pròxims dies i setmanes, diria jo. Fet aquesta demanda de tardor, que crec que és un clam general, que molta gent la vol i no la tenim, seguim amb el programa d'avui i seguirem amb les seccions habituals. No hi ha cap gran moviment, no hi ha cap gran canvi, i és que ja fa molts anys que mantenim aquesta essència en el programa. No marxeu d'Ona Codinenca, que estem molt contents de que ens escolteu i també molt agraïts de la vostra companyia que tindrem aquests 56 minuts que tenim per endavant. Sigueu tots benvinguts a l'Anem a la muntanya. Bona nit a tothom, què tal, com esteu? Compartiu aquesta demanda de que volem tardor, sí?
Sí, i volem pluja. I pluja.
No, sí, tardor.
Sí, perquè és un vaja desastre.
Després en parlarem, però l'escenari ja comença a ser molt complicat, eh? I no se'n parla prou, jo crec, de com està el tema complicat.
Sí, jo penso que la gent sí que hi pensa i així, però és que realment, com que no podem fotre res...
No, sí, també és veritat.
I llavors arriba un punt que dius, bueno, perquè amoïnar-te per una cosa que ni pots fer res. I... almenys a curt termini, no? Vull dir, a llarg termini, doncs sí, és qüestió de canviar una mica la forma de viure i la forma de destrossar la natura, no?
I com que, però, a més, també s'estan suapant tants problemes un sobre l'altre, que ja no saps ben bé... a què fer front primer, perquè la cosa està emmerdant d'una manera molt, molt important en tots els àmbits,
Sí.
Estem en alerta bastant important en moltes coses. Però el pantà de Sau, em sap que està al 19%, eh? Jo vull anar-hi la setmana que aniré a veure'l.
Sau al 19%.
Sau al 19%. Que de, sí. Ja es poden caminar pel poble i tot, ja quasi bé.
I això, poder, que, poder... això que cap, a, cap al Pirineu més o menys es veu que ha anat plovent una mica, no?
Aquests sí, jo això sí que no ho entenc, no sé què ha passat. Bueno, perquè el Pirineu perquè... Oriental és on més ha plogut.
Sí, però perquè ve de l'altre costat, de l'Atlàntic, no? Aquí...
No, bueno, no, no, però l'Atlàntic hi va en el riu de la Vall d'Aran.
Sí, però també llepen el Pallars no. Una mica, no?
Molt poc, no, molt, no. Molt poc, molt poc.
Oi, mira, bueno, menys que plogui dalt.
Sí, però, no, però jo vull dir que cap aquí al Puigmal, al Baiteri, això ha plogut.
No, ah, també.
A l'agost setembre ha plogut molt, i no sé...
Perquè hauria estat en dèficit d'aigua que ho ha xuclat tot i sí. encara en falta.
No sé, ja... Veurem què passa els pocs dies, però la situació serà complexa, complexa. Tot bé, Jefa, moltes novetats?
No, les de sempre.
A punt per la castanyada? Esteu a punt per la castanyada?
Sí, sí, sí.
Però
sí.
No fa temps la castanyada, eh? No fa...
No, però és el que hi ha.
Sí, sí, però és el que dèiem abans. No.
Hi ha hagut Nadals que ha fet calor per Nadal, però és Nadal.
Sí, 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 sí.
Doncs... s'ha de seguir les tradicions.
Des d'aquí també reivindiquem a castanyada, que el Halloween també s'està menjant a Torrioret, ens està menjant, perquè tota la canalla és de Halloween.
No? A mi no m'agrada.
No, jo també...
La castanyada sí.
Prefereixo, però sí que sembla, al final, que és bastant inevitable.
Sí, 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 s'està que... menjant.
Bueno, perquè és més festivalero, l'assumpte aquest
de... més comercial, més...
Sí, té més color i té més... Vull dir, permet
i tant.
Fer més coses, no? Jugar-hi, no sé què i tal, no? I que sigui disfressar-se i que sigui... Que... Sí. És clar, vull dir això.
Sí.
L'altre són castanyes, moniatos i panellets, ja està.
Sí.
No hi ha cap... En canvi, l'altre sí.
Molt bé, saludem també Pau Ibarces de Peixera. Pau, com estàs?
Bona nit, què tal? Molt bé. Molt bé. Sí, sí, jo què? Jo et sento tu, eh? Pepa Costa, Picanyol.
No.
El Pepa Costa no em sent.
No.
Bueno, doncs res, tu. Ai, senyor.
Jo sí que et sento.
Bueno, doncs res.
No, jo també.
Us deia que molt bé.
Et sento. Ara sí.
Perfecte.
Doncs perfecte, doncs comencem a... Heu de dir una cosa més, no? Voleu reivindicar alguna cosa més, a part de que volem a tardor, a part de que...
Reivindicaríem tantes coses.
Reivindiquem la castanyada també, avui estem molt reivindicatius,
jo vull, eh? Jo vull reivindicar que la setmana que ve fem festa, no?
Jefa, el Pau...
Hola.
El Pau ha dit que reivindica que la setmana que ve vol fer festa.
Fem festa, no? La setmana que ve és... Castanyada, fem festa, no? Si les mirades matessin, a veure si la Jefa m'acaba de fulminar. M'acaba de fulminar amb la mirada.
No xerris tant. Ja farem la castanyada aquí. D'acord? Farem la castanyada aquí.
Sí, senyor.
Molt bé, així m'agrada.
Senyora, en aquest cas.
Gràcies.
Va, tira milles.
Sí, sí, sembla que bé, hi ha programa. En principi hi ha programa, no els connecteu. Mentre mengeu castanyes i panellets ens podeu escoltar.
Aviam, jo ho tinc convidat, perquè vam dir doncs, que faríem programa. Si no se'n vol fer, doncs li truco i quedo amb ell per un altre dia. Però...
I aquest convidat no fa castanyada? Ens hem assegurat això, eh?
Li vaig demanar el currículum i me'l va enviar i no va haver-hi cap problema perquè ell no vindrà en directe perquè segurament que no estarà per aquí.
No, a part, de 9 a 10 si la gent té sopars i això aquí ens quedarem un quart d'hora, 20 minuts, no ens quedarem és un moment a menjar.
El temps que faci falta.
Però jo després podré tenir un sopar, vull dir que...
Ah, amigo!
No, que tampoc ens quedarem... Bueno, el Pau diu, és veritat, el Pau diu que avui la Teresa està molt xerraire.
Sí, ja vaig dir que jo no diria res. Oi, Pau, que ho estic complint?
Sí, ho estàs complint.
Joan, d'aquests parles avui, de l'editorial...
Doncs no, avui parlarem...
Parem ja de... hem reivindicat festa, hem reivindicat... Bueno, reivindicacions també?
Una mica també,
ostres, sí,
perquè parlarà de la mercantilització de la muntanya. Un article del Vèrtex que parla d'això, o sigui, que també una mica va per aquí, per la natura i pel... Bueno, per, o sigui,
parlarem de la mercantilització de la muntanya amb l'editorial d'avui de Joan Font.
Doncs sí, el títol de l'article diu que és la mercantilització de la muntanya. És un article que ha escrit l'Enric Faura i que està extret, com alguns que ja he llegit, de la revista Vèrtex, el darrer número de la revista Vèrtex. I diu així: deien que ens sortiríem canviats, que no havíem de repetir els errors del passat, però la Covid i el confinament no sembla que hagin marcat un abans i un després en la mercantilització de la muntanya. Més aviat al contrari, l'han accentuada. Som davant d'un canvi social imparable. Una part important de la societat s'ha abocat al medi natural. Milers de persones van cada cap de setmana a la muntanya i visiten llocs emblemàtics, massificats, sovint promocionats per les administracions. Al llarg de l'any, centenars de milers de persones, algunes fonts parlen d'algun milió d'usuaris, fan activitats en zones de muntanya amb un impacte innegable sobre la natura, el territori i les activitats que s'hi desenvolupen. Creiem que això no té aturador i anirà a més. La natura s'ha convertit en un espai d'oci i de consum massiu. A més, les noves tecnologies permeten quasi tothom anar a qualsevol lloc. En aquest context, van sorgint iniciatives que acceleren la mercantilització de la muntanya, entesa com l'obtenció d'un rendiment econòmic, sovint camuflat amb dubtoses propostes de protecció. Administracions, entitats i empreses han trobat en el medi natural un espai on dur a terme activitats amb un clar component mercantil que entra en contradicció amb allò que tothom diu defensar, que és la seva protecció. Fa pocs mesos, la revista La Directa va recomptar que cada any s'organitzaven més de 1.000 curses de muntanya a casa nostra i el conjunt d'activitats dutes a terme en el medi natural segur que supera amb escreix la xifra de 5.000. I quasi totes de pagament. Aquest corrent desbocat ha tingut el seu símbol en l'intent, fallit de moment, de l'organització d'uns Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu, a una data futura indeterminada. Pot la muntanya suportar aquesta pressió humana? És compatible el fenomen d'activitats i la protecció de la natura? És possible una relació amb la muntanya col·lectiva no mercantilitzada? De manera sovint injustificada, s'endeguen regulacions que responen a interessos locals per intentar minimitzar l'impacte. En paral·lel, multitud d'iniciatives, públiques i privades, van fent el seu camí a la recerca d'un benefici econòmic sovint amagat en la promoció de la muntanya. El debat és complex, ric en matisos i amb interessos contraposats. Quin és el nivell de protecció del medi que estem disposats a defensar? Quines renúncies hem d'assumir? Com es fa compatible amb el desenvolupament de les zones de muntanya? Això és i serà una lluita d'interessos, i tinguem clar que els muntanyencs no som la baula més forta i podem perdre molts llençols en aquesta bugada. Perquè al final, moltes persones que només volen sortir a fer muntanya sense cap altra pretensió, sense un afany econòmic, sinó simplement personal, emocional o espiritual, no ho podran fer amb llibertat. Fins aquí l'editorial. Aviam, que ara... Mira. I us llegiré un parell de dites d'aquest mes. Diu: octubre finit, mor la mosca i el mosquit. I un altre que diu: octubre finit, raïm collit. We'll be right back.
Molt interessant aquest article, la mercantilització de la muntanya. Bastant d'acord, eh?
Sí, és que és així. Esclar, amb l'assumpte de la Covid, la gent, com que no podia anar lluny, es va quedar a la vora. I llavors, doncs, tothom... Sí. I només falta ara, amb l'època aquesta, encara que menys mal, que no n'hi ha gaire, no? Perdoneu els que us agraden els bolets, o anar a buscar bolets. Però realment, esclar, amb l'assumpte dels bolets també s'incrementa encara més, no?
Però els bolets ja fa molts anys, que la gent va buscar bolets a muntanya. Molts, eh?
Sí, no, però massa. Massa.
Sí. Jo quan anava, quan era molt petit, que anava a jugar a futbol, aquests mesos de tardor estaven als boscos ja a tope de cotxes aparcats a tot arreu. Ja fa moltíssims anys que s'hi va. Però sí, va moltíssim. Esperem que aquesta mercantilització no...
No progressi massa, no progressi massa, però de tota manera, ja un cop has agafat el ritme aquest així, vull dir, la cosa... És difícil de revertir, eh?
Jo els Jocs Olímpics no els descarto, eh? El que passa que poder, quan els puguin fer, ja no hi haurà, no hi haurà neu, ja hi haurà neu. Poder, que,
sí. Home, jo no els descarto que els facin, però penso que no m'agrada.
Saps què passa? Que nosaltres ens queixem d'això, de que aquí, si s'han de fer o no, per si nevarà o no, i acabaran sent abans els Jocs Olímpics a l'Aràbia Saudita, perquè fotran una bitlletada aquesta gent,
sí.
I faran a dins pavellons, faran les pistes, gastant una quantitat de diners i contaminant el triple.
Però a mi que em perdonin, eh? Vull dir, jo trobo que això... O sigui, el d'aquí probablement serà serà mal fet i tal, però encara dius que tenim unes muntanyes, que hi pot haver o no neu. Però això de l'Aràbia Saudita que dius tu, que m'ho crec, que pugui ser.
Segur que jo crec que acabarà.
Però em sembla una bestiesa tant que això ja és un problema de la Federació d'Esquí, la Federació d'Esports d'Hivern, que ho acceptin, no? Que acceptin una cosa així. Això és com, no sé, fotre esports marítims a omplint un llac al mig del desert i que no hi ha... És una xorrada com una catedral. Vaig, entenc jo, eh?
Aquesta gent té... tots els diners del món.
Exacte,
i deuen dir, a mi, sí. Jo no vull un no em donaràs un no.
Tenen els diners del món i les complicitats de tots nosaltres.
Sí, per això.
Que no fem res, que diem molt i no fem bé.
Ells l'únic que diuen és quin preu vols.
I nosaltres diem molt i no fem bé. Sí. Al contrari, els ajudem encara a ells.
Sí. No és casualitat que hi hagi hagut el Mundial de Futbol en allà, que juguen ara, a l'octubre, perquè si no a l'estiu no hi ha qui jugui allà. I també em sembla que hi ha hagut els Jocs Olímpics, van ser o seran, oi? Allà també?
Crec que de moment encara no.
De moment no em sembla
encara no.
Que hi ha hagut,
a París,
crec que hi ha hagut com dos actes així importants, molt seguits, i és molt sospitós. Sí.
Bueno, un dia continuem aquest tema, però allà ja es fa el Fórmula 1, el Rally París-Dakar es fan allà, tot això es fan allà.
Aquests?
El Rally encara més o menys s'entén, perquè és més aviat qüestió de desert, i això ja toca potser fer-ho allà, no? Però l'assumpte de la neu...
Bueno, ja n'hi hem parlant, però...
Jo aquí ho he dit, i ja ho veurem.
Sí, és possible, eh? Josep, on tenim de Mecàdemicares? On ens portes?
Avui... Anirem a Rupit per fer-ho circular.
Preciós.
Sant Joan de Fàbregues. Baixarem al Salt del Sallent i anirem a veure la gullola de Rupit.
Anem cap al fabulós poble de Rupit, preciós, amb la Coi de Migres.
Colla dels Dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. Tal com hem dit, farem una circular pel bonic poble de Rupit. Anem en direcció a aquest poble i, arribats a dintre, el travessem i seguim per una pista que ens porta fins al Pla d'en Roquer, lloc on aparquem els vehicles. Des d'aquí iniciem l'excursió. Deixem enrere la pista que va a Sant Joan de Fàbregues, i continuem per una altra pista que segueix pel mig d'uns camps. De seguida trenquem a mà dreta per un sender amb baixada que ens acosta cap a la riera de Rupit, que va a parar al damunt del Salt del Sallent. Travessem la riera i ens dirigim cap al mirador del Salt. Contemplem la grandiosa panoràmica, la remor de l'aigua en la seva caiguda al saltar i la profunditat del salt amb 110 metres d'alçada és tot un espectacle. Tornem a la pista, tombem a la dreta i de seguida, i al mig d'un revolt, la deixem. Ara seguim de recte per un sender que va a buscar el grau de la donada. El camí de baixada comença per un empedrat que va fent ziga-zagues curtes i baixa fins a un trencall. Hi ha una fita amb pedres que agafem tombant a mà dreta. El sender segueix baixant força dret fins dins del bosc, que no ens deixa veure res fins a arribar gairebé a la llera de la riera, on veiem la magnitud del salt. Paga la pena l'esforç de baixar i contemplar-lo des del seu peu. Retornem a la cruïlla. A l'arribar-hi, tombem a la dreta i seguim un sender on algun cop és predador. Ens ajuden algunes cintes blanques penjades dels arbres, fins a arribar a una pista que per l'esquerra ens portaria a la donada. Nosaltres seguim per la dreta, tot baixant fins a la riera. La travessem per sobre de pedres que fan de passeres. Ara el sender va pujant sense massa pendent i ens porta gairebé al peu de la Gullola. Des d'aquí veiem les cingleres de Pujol Ras, Castellet i Casa de Vall, i a la llunyania les cingleres del Far i el Salt del Sallent. Arribem a un mirador molt a prop de la Gullola. És la Gullola Gran, impressionant rocall. Fem la foto amb la senyera i tornem al sender. Seguim endavant, fem un llarg tram de camí que ens porta fins al trencall de Sant Joan de Fàbregues. Aquí continuem per la direcció del Roquer i seguidament arribem al Pla del Roquer, lloc final d'aquest extraordinari recorregut. Ha estat una caminada de 12 quilòmetres, 100 metres, un temps efectiu de 3 hores 50, un temps total de 5 hores 58, un ascens acumulat de 620 metres, amb una participació de 7 membres de la colla. En Joan Font, en Jordi Ponti, en Pere Castellví, na Teresa Ponti, en Xavier Trobat, na Rosa Virolés i en Isidre Ponti. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Gràcies per aquesta bonica excursió per Tupit. Molt maco poble. Fa molts anys que no hi vaig, però m'encanta. És un
panoràmic
lloc preciós. El bosc és preciós i el poble també. El poble és molt, molt bonic. A més, s'hi menja bastant bé. Hi ha uns quants restaurants que s'hi menja molt, molt bé.
I el salt, si baixa aigua, és maquíssim. Mm-hmm. I més si baixes a baix. Mm-hmm.
Des de baix...
Veure'l des de baix és...
Jo des de baix no l'he vist, eh?
És espectacular.
Des de baix no l'he vist.
Sí. Val la pena anar-hi. Si baixa aigua, val la pena. Si no en baixa, doncs, bueno, està bé, però llavors sí. Ja no ve tant d'aquí, no?
Mira si val la pena que un dia el Joan diu, és que m'agrada tant aquest lloc, aquest espai. Diu que deixaré un pal aquí perquè així me'n recordaré sempre del Salt del Sallent.
Sí. Es va sempre allà.
Des del mirador vaig a repenjar el pal entremig de dos barrots i va fer...
I va caure
entremig amb una repisa que hi ha a sota i està allà.
Està allà.
L'última vegada encara el vam veure.
Si sabeu d'algun escalador que sigui capaç d'anar-lo buscant, allà hi ha un pal.
Ara potser hi ha la solució amb un dron. un dron d'aquests que...
O pots perdre el dron, també. Però, sí, intentant agafar.
Sí, perquè hi ha unes mates i així, és difícil.
Hi haurà el pal i el reuen allà.
Perillós, perillós.
Perfecte. Avui sí que fem llegendes. Tenim ja l'agenda a punt, Joan. Sí. De seguida ens la diràs.
Sí, avui passarem una llegenda, de, bueno, un conte d'aquest que explica l'Albert Estengre, extret del diari digital VilaWeb, i el títol del conte és el La Víbria de Sant Llorenç del Munt. Quan vulguis, Pau.
Quan t'estima.
Jo no sé ben bé de qui és la terra. No ho he sabut mai. No sabria pas dir-ho. Sort que no m'ho pregunten. Però hi va haver temps en què els cristians i els sarraïns se la disputaven. Els uns avançaven, els altres tiraven enrere, i quan els altres tiraven endavant, els uns tiraven enrere. I en un temps en què els cristians van ser els que tiraven endavant, els sarraïns varen haver de tirar enrere, i expliquen que en la retirada varen deixar a Sant Llorenç del Munt, allà a la Serra de l'Obac, i varen deixar una víbria. Ui, una víbria, un drac, en deien, una víbria, petitona, 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 lligada amb unes cadenes a dintre, al fons de tot d'una cova. Aquella bèstia cridava, bramulava per tot arreu, i els cristians, tranquils i creguts, que allà no hi havia res, no varen pas pujar a revisar-ho, vull dir. No, de cap de les maneres. Els cristians varen deixar anar a tots els seus pastors, quan dic els cristians, vull dir els soldats, és clar, varen deixar anar a tots els pastors que tranquil·lament per aquelles muntanyes. I quan aquella víbria va créixer, vet aquí que estava enfurismadíssima, lligada allà, que només podia fer quatre passes, cridava, cridava, i tanta força tenia que tot d'una va trencar aquella cadena que la tenia en allà, empresonada, i volava per tot arreu. I es menjava tot aquell bestiar, els xais, els pastors també se'ls menjava, i algun bou d'alguna casa de pagès, ple de pallers, havia cremat amb aquell foc que li sortia de la gola. Aquella víbria era terrible, i la notícia d'aquella mala bèstia va arribar fins a Barcelona, i a Barcelona, al cap i casal de Catalunya, vet aquí que a Barcelona hi havia en aquell temps el nostre comte, en Guifré el Pilós, el primer comte de Barcelona, expliquen, i vet aquí que aquell comte va dir que ell seria el que aniria en aquella serra a fer fora aquella víbria. I va arribar, i amb l'espasa així enlairada va tirar amunt, 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 i amb l'espasa enlairada va entrar en aquella cova. I en aquella cova hi va entrar, sortosament per ell, quan el vent bufava al seu favor. Vaja, que la víbria no l'ensumava. De cop i volta es va plantar al davant de la porta. Va mirar així enlaire, va fer un crit, i la bèstia... Aleshores, el va veure i ensumar. Aquella bèstia, expliquen, que va sortir enfurismada volant, va tirar cap a fora i va llançar en el comte, en en Guifré el Pilós, muntanya avall. El comte no es va deixar batre, es va enxampar amb el que va poder, va perdre l'espasa en allà, i amb el que va poder, que s'havia enxampat, us dic que era un arbrot que li va servir per tallar el primer cop del foc que li llançava la víbria des de la seva boca. No el va cremar, perquè primer va cremar l'arbre, i amb l'arbre tot cremat, aquell comte estava ben agafat en allà. La víbria se li va acostant, i amb la boca oberta se'l va voler menjar, i de tal manera ho va fer que el comte va poder dirigir aquell arbre, que tampoc no és que fos massa gros, però era recte i ferm, el va poder dirigir cap a la boca, i amb la mateixa força que la bèstia, xoc, el volia cruspir, se li va clavar en la gola aquell arbre. I la bèstia en allà va quedar morta. Morta, amb una ferida interna, no pas a la pell. El comte va decidir anar a buscar a tots els seus soldats, que l'esperaven més avall. I aquells soldats, a tall d'ordre, varen anar buidant aquella víbria. Se'n varen quedar només se'n varen quedar, diuen i expliquen, que la pell. I en aquella pell hi varen anar omplint, li varen anar ficant a dintre tot ple de palla. De manera que varen fer d'aquella pell, de la víbria, d'aquell drac, en varen fer un altre drac, ple, farcit de palla, que se'l varen endur a Barcelona. I diu la llegenda que aquesta bèstia, aquest drac, va ser el primer, i em sembla que l'únic, que va entrar a la ciutat de Barcelona, perquè tothom veiés com era el perill, la víbria, els dracs que havien deixat els sarraïns.
l'entrevista de la setmana.
I després d'aquesta nova emissió del conte d'Albert Estrenga, és temps per l'entrevista central del programa d'avui. Pep Sanz, tot a punt per començar l'entrevista.
Sí, tot a punt, tot a punt.
I ha sonat també la música. Per tant, comencem presentant la persona que entrevistem i ja comencem l'entrevista.
Molt bé, doncs bona nit a tothom. Avui entrevistem a Berta Martín, és escaladora i a més ha sigut campiona d'Espanya d'escalada en bloc i campiona d'Espanya de dificultat. Ens explicarà quina és aquesta modalitat. I, a més, també campiona d'Espanya de velocitat. Bona nit, Berta.
Hola, bona nit. Hola.
Com estàs?
Hola, bona nit.
Hola, com bé.
Estem bé?
Sí, sí, sí.
Molt bé. Bé, abans de començar a parlar del tema d'escalades i modalitats i coses, comencem sempre pels inicis. D'on et ve aquesta afició a l'escalada, Berta?
De la família. Tinc pare i mare que han sigut escaladors, dedicats a la muntanya, els tiets també, i mira, em va donar per aquí igual.
Al final, els testos s'assemblen a les olles, allò aquí és ben bé igual, eh?
I les teves filles també? Els hi agrada?
Home, per suposat. No tenen més remei.
Si no per grat, per força, oi? Els hi agradarà.
Sí, sí.
Molt bé. I quan vas començar a competir a nivell professional, l'alt rendiment?
Bueno, doncs ràpidament, perquè vaig començar a escalar amb gent jove per aquí Sant Llorenç d'Amunt i per les zones de Catalunya i ja tan aviat ja em van dir, ostres, estem a l'equip català que fan unes competicions nacionals i no hi ha gent, i anima't i tal, i quasi que no portava un any escalant, que ja em vaig animar a anar amb la FEC, amb la Federació Catalana, a competir fora, i ja està, un cop ja entres a la roda ja no pares.
Ja estàs dins, ja és un no parar. Tot això que hem comentat de que això no es deixes de ser mai, no? Campiona. Ara ja fa uns quants anys d'això.
Quan passa l'any em sembla que retiren ja, no?
Sí.
Es mengen el títol al següent i ja et quedes en el...
Bueno, però tu sempre dius, no, jo sóc campiona d'aquest any.
I tant,
aquest any vaig ser jo.
Clar.
Sí, aquest any vaig ser jo, sí. No, i a veure, i els títols queden allà, està clar.
Clar. Tu, ja quan vas començar a competir, al final t'imaginaves que arribaries a ser campiona d'Espanya en aquestes diferents modalitats que hem comentat?
Doncs sí, jo volia guanyar-ho tot. Sempre he sigut molt competitiva i quan vaig entrar a competir, a més jo tenia un referent que era l'Anna Ibáñez, que era amiga de la família també, era llavors la campiona d'Espanya en aquell moment, i bueno, jo em vaig dir, jo vull fer això, jo em vull dedicar a això i vull arribar aquí i més enllà. Vull dir, en realitat volia arribar molt més enllà del que vaig arribar, no? No, sempre he pensat que volia fer lo millor de lo millor.
I estàs contenta, orgullosa d'haver arribat on has arribat?
Sí, sí.
O tens alguna espina clavada d'alguna cosa que no...
No, perquè sempre em vaig focalitzar amb el sentiment... Vaig ser molt realista en tot moment de dir que no volia sentir-me una fracassada si no aconseguia el màxim exponent, perquè penso que realment el camí que vaig seguir és espectacular. Vull dir, tu t'esforces amb una direcció i amb una ambició i fas el teu camí dia a dia, i quan arriba el moment pot sortir-te o pot no sortir-te, però... Clar. Has de disfrutar el camí i has d'aprendre a veure les coses bones que t'aporta cada dia amb el que fas, la gent que coneixes, l'esforç que fas, no? Jo no em vaig treure mai una carrera perquè estava entrenant moltes hores, però penso que totes les meves hores d'entrenament són una carrera en si, no? De molts altres aspectes, no? Una carrera de posar colzes i de treure títols acadèmics, no?
Però... No, i tant, tot és... final tot vol el seu esforç i la seva dedicació, perquè ara quan entrenaves a nivell competitiu, quantes hores podies estar o dedicaves a l'entrenament diàries?
Mínim 5.
Mínim 5, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Això cada dia.
Déu-n'hi-do.
Bueno, divendres i dilluns normalment reposava. Uh-huh. Dilluns igual encara feia algun exercici, però divendres repòs. Uh-huh. Era l'únic dia.
Perquè com és la vida d'un escalador professional, la part d'aquestes 5 hores d'entrenament? Quins altres sacrificis o quines altres activitats havies d'anar fent?
Bueno, suposo que en moltes disciplines, no només amb l'escalada, un esportista d'elit li deu requerir també perdre tot el contacte, festes familiars, festes d'amics, de caps de setmana, de sortir de sopars, no sé què. Clar, jo m'havia de cuidar la dieta, en el sopar sempre a meitat, alcohol, beure lo mínim, festes de família que es reunien tot el cap de setmana, no sé on, doncs jo no podia perquè igual tenia una compe o igual l'havia d'entrenar o...
Clar.
Tot una sèrie de...
No podies dir avui m'ho salto, que... perquè si no, malament.
Bueno, no... Si ets exigent, no t'ho saltes.
Bueno, sí, realment és la vida d'un esportista d'èlit. Al final, si tu et dediques a això, ho has de donar tot, perquè si no els resultats segurament no són els que vols arribar. Durant quant de temps vas estar a l'alt rendiment?
Bueno, molts anys. La veritat, vaig començar el 96, vaig començar i vaig acabar el 2012 o el 2013. Vaig estar molts anys.
Déu-n'hi-do.
Entremig vaig tenir una filla i llavors vaig tenir un any de peron, però després d'aquest any és on més vaig rendir, on vaig tenir la capacitat d'estar més centrada i em va anar millor durant 5 o 6 anys.
Molt bé. I, clar, tots aquests títols de campiona d'Espanya en bloc, campiona d'Espanya de dificultat, que ara, si pots, també ens expliques una mica quines diferències hi ha en cada disciplina, i campiona d'Espanya de velocitat. Com són? Cada prova és molt diferent l'una de l'altra o quines diferències tenen?
La velocitat es fa sobre amb una corda en vertical sobre una via que has d'anar corrent. O sigui, en realitat, qui arriba primer al top és el que guanya.
Crec que aquesta potser sí que la tenim més present, perquè crec que els últims Jocs Olímpics sí que va ser... Oi que sí? Va ser olímpica?
Sí. En realitat, els Jocs Olímpics van haver de fer un mix de les tres modalitats, perquè com era un esport que entrava en modo, com en diuen, d'exhibició, i bueno, no estava exactament reglat com ho estan fent ara, doncs van fer un mix de les tres modalitats. Però de les tres modalitats, la que més es dispersa de les altres dues és la velocitat, perquè ara realment es fa sobre un circuit que sempre és el mateix, les preses estan posades igual, i ara és qüestió de baixar el temps, perquè arriben al top, piquen la campana i es para el crono.
És estudiar-te els moviments i intentar fer el màxim possible, no?
Sí, jo, en el temps en què jo ho feia, que no sé, em sembla que devia ser l'any 99 o així, que vaig guanyar el primer, o el 98, les rutes eren diferents cada vegada que feia la competició. Cada any canviaven, saps? No era una ruta estàndard en tot el món que tothom... Era diferent.
Era més tècnic, no? Potser, podem dir. Perquè al final...
Era més sorpresa, no? Perquè sí que sorties i havies de córrer sobre unes preses. Ara has de córrer sobre un circuit que la gent se l'estudia. És que l'any passat la meva filla va haver de fer aquesta competició i jo no controlava aquesta modalitat. I vaig fer un parell de classes amb el que ara és el campió d'Europa, l'Eric Noia, i ens va donar un parell de... Bueno, durant 2 dies ens va donar totes les instruccions de com seguir, de com entrenar i de com, saps, mirar-te cada peu, cada moviment, i em va semblar espectacular.
Com retallen les dècimes de segon, no?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí. Berta. Però bueno, una altra història.
Sí.
Berta, veus a la teva filla, igual que tu, que arribi com allà on t'has arribat tu?
No, millor. La meva filla ja és campiona d'Europa.
Oh, carai.
Sí. Ja, què t'ha passat? M'ha passat la mà per la cara, però bé.
Ah, t'ho anava a dir, t'ha passat tot de mal, eh?
I tant, vamos, sobradíssima.
Molt bé, bueno. Quina edat té?
Aquest any té 14, té ara.
14?
Sí. Comença. I ha sigut la primera temporada que ha fet les europees.
Uh-huh. Molt bé, molt bé.
Doncs felicitats per la part
sí,
que
merci.
Que toca.
Sí,
I ara parlàvem d'aquesta, ara, la modalitat de velocitat, i de les altres dues modalitats, la de dificultat i la de en bloc.
Dificultat és un clàssic, vull dir, un arnès, et lligues la corda, puges i vas xapant les cintes per no caure.
Aquestes,
i,
sí.
Sí, en realitat, aquí guanya qui fa top. Val? El temps no és tan transcendent, però sí que és important perquè et donen un temps màxim. Vull dir, l'has de fer en 6 minuts o 8, depenent de si és molt llarga o no. Uh-huh. Si et canten temps a mitja via, et compten fins allà on estaves.
Clar.
I si dos o tres persones encadenen la via, miren qui ha arribat en el top més ràpid. Per tant, que el temps sí que és una mica determinant. Uh-huh. Però normalment...
Però com que ja són difícils, oi? L'important és arribar...
Sí, sí, sí. En realitat són tan difícils que molt poques vegades arriba algú en el top.
Clar.
Sí. I l'escalada en bloc no s'escala amb corda. S'escala com a màxim 4 metres i mig, que és l'alçada reglamentària, i es fan passos amb un extra... Diguéssim que les que fas en corda, els passos no són tan difícils, però has d'aguantar més estona, el bloc són passos al 100%. És com si fossin els 100 metres amb els 1.000, m'entens?
Sí, és el màxim rendiment en poc temps.
I per tant, caus sobre la colxoneta. No vas lligat.
Doncs, bueno, ja sabem les diferències. Moltes gràcies. Sí, de totes aquestes modalitats, quina és la que t'agradava més, o la que t'agrada més? Perquè suposo que la teva filla escaladora, tu deus seguir escalant, també?
Jo sí, sí, i tant.
Quina és la que t'agrada més de modalitat?
A veure, a mi m'agrada molt la corda i realment es considera la prova reina sense diferència. Penso que és la prova més exigent de les tres perquè requereix més temps de concentració, requereix molta resistència, no? Muscular, força a la vegada. A mi la veig com molt més completa i més complexa. La modalitat de bloc se'm donava millor, francament, perquè per les meves característiques físiques jo tinc una manera d'escalar molt explosiva i molt de fibra d'aquesta potència, no? Però... és molt divertit, fer bloc. De fet, la gent, avui en dia, que hi ha tants rocòdoms por ahí, la gent el que més fa és bloc, Perquè vas, fas un esforç de 4 o 5 segons i ja està, no?
S'està posant, però... a més, sí, jo penso que també s'està posant més de moda, perquè s'estan obrint rocòdros molt grans i importants a pobles. I al final, el fet de poder anar a escalar, encara que sigui de nit, perquè a l'hivern, es fa de nit de seguida... i on no t'hagis de desplaçar a Montserrat o allò que et quedi més a prop que puguis escalar, dic Montserrat perquè al final és com també...
No, però ara ja s'ha creat dues generacions d'escaladors, de gent que va a la roca i la gent que és de gimnàs. Cada vegada es diferencien més uns dels altres.
Sí?
Sí, sí, sí. Són dos esports molt diferents, jo penso. La gent que va a la roca té una altra filosofia de vida.
És curiós. És curiós tot això.
I tu no practiques mai en roca, llavors?
Sí, sí, sí. A mi és el que més m'agrada, eh?
Ja,
que passa que, bueno, estic al 100% amb la Geila, que ella fa competicions, tinc un petit grup d'entrenament de joves de, doncs això, 13 o 16 anys, i la temporada de competicions és molt llarga i per estar enfocat en competir sobre rocòdrom artificial has d'estar escalant aquí. Llavors, els cops de setmana, molts cops els sacrifiquem.
Clar.
En comptes d'anar a la roca, doncs fem entrenament indoor i tot això. No?
I a la roca es fa competició també o no?
No, ara no. Yeah. No. Hi ha nivells, hi ha hi ha graduacions, no? I cada vegada la gent escala graus més alts i diguéssim que hi ha un altre repte paral·lel en el qual hi ha gent que sí que està dintre d'aquest, d'aquesta història de veure qui fa més grau en Roca, no?
Però no, no és més per diguéssim, un objectiu personal que no per que hi hagin competicions...
Sí, exacte, és personal, totalment personal. El que passa que sí que si poses la guinda, pues, t'emportes el pastel, no?
I tant. Ara comentaves que tens un grup de nanos que entrenes, de competició. Com és ara? Com els veus? És molt diferent de quan entrenaves tu?
I tant. I tant.
Els hi dones consells que potser a tu no et van donar en el seu moment i que creus que són importants?
És que... No ho veus com una cosa que jo vaig allà i soy el maestro i de consejo. És un entrenament quasi conjunt en el qual jo els apoyo a esforçar-se al 100% i busco la manera de que puguin en cada entrenament estar en el 100%, saps? De cada qualitat que entrenem. Sobretot que l'entrenament sigui divertit, exigent, motivant, que aporti. És molt variable. A la meva època eren tot molt cronòmetres, minuts, sèries, no sé què, superavorrit, no?
Sí.
I ara, diguéssim que també totes les modalitats estan agafant tendències diferents, has d'estar molt al dia. No pots apalancar-te amb els conceptes que jo tinc. A mi em costa a vegades, perquè jo tinc la meva filosofia, sí, i els meus estàndards i m'he d'anar adaptant. He de mirar les competicions, mirar la gent jove que fa, els entrenadors joves, seleccions d'aquí i d'allà. Viatgem molt, anem als centres europeus on hi ha més moviment de grups que estan triomfant a nivell internacional i miro què fan i, bueno, realment és molt enriquidor perquè estàs ficat dintre d'un esport amb evolució, amb crescendo total, no?
Sí, és una pregunta que m'estava responent ja, però ha canviat molt, no?, l'escalada, a nivell, sí, competitiu, moltes més competicions, sí, potser, molt més ben preparades, no?, més països.
Sí, és una bogeria, la veritat.
Sí?
Perquè, sí, perquè tothom vol fer competicions, a nivell català s'han de fer les que s'han de fer, a nivell nacional les que s'han de fer, quan entres a nivell internacional les que s'han de fer, i al final, clar, aquest any hem tingut una temporada amb els nens que a mi em semblava però surrealista. Yeah. Una quantitat de competicions cada cap de setmana durant un mes i mig.
Això és bo? Que uns nens no tan jovenets...
Jo crec que no. Jo crec que no.
I ara, parlant de nens i nenes, a nivell de... És un esport... O ha sigut sempre un esport potser més masculí? Et pregunto, eh? Es va canviant o no? Justament l'escalada ha sigut sempre bastant igualat en aquest sentit.
No, sens dubte que al principi hi havia una proporció de dones molt, molt inferior a homes, especialment jo quan vaig entrar, eh? Uh-huh. Però ara no, ara... En realitat, les categories petites a nivell nacional hi ha més nenes que nens. Uh-huh. En general, hi ha més nenes que nens.
És un esport...
I... Uh-huh. Sí, sí, és completament equivalent. Ara està molt equilibrat, eh?
Molt bé, perfecte.
Sí.
Tu, per exemple, què els hi diries o què els hi dius als nens que comencen, tant si és un nen com si és una nena? Què és el primer que els hi podries dir perquè s'animin a escalar?
Jo és que no els hi diria res. Aquesta pregunta me l'han fet moltes vegades.
Ah, sí?
Sí, perquè hem fet moltes entrevistes i tal, i és una cosa que me la pregunten sovint i no sé mai què respondre. No sé què li diria. Que escali, que es
mogui. Sí, prova-ho, oi?
Sí. Si li agrada, sí, bé, i si no també, oi?
Sí, a mi m'agrada molt observar i mirar quina és la tendència corporal de cada nen, com, bueno, perquè miro, no?, on té la força, si és més de dit, si és més de cos, si és tècnic, si es rendeix ràpid, si no. Són coses que les tinc a dins i que tampoc sé, o sigui, definir-les així com en una frase és
Cada persona és un món i has d'explicar-li d'una manera diferent perquè cadascú té els seus punts febles, sí, i els seus punts forts, no?
Sí.
La constitució física, ara que parlàveu de nens i nenes, la constitució física de nens i de nenes, hi ha algun, en el cas de les nenes, per exemple, poden tenir algun avantatge amb alguna cosa, o els nens poden tenir algun avantatge amb alguna cosa?
Sí, ostres, els nens tenen molta força. Força especialment els joves, a partir dels 16 anys treuen una potència física muscular que és espectacular. Les noies no tenen aquestes... No, no la tenen perquè la constitució de dona és diferent.
Yeah.
Ara, la tècnica generalment es posa per sobre de la força amb diferència. Diferència. I no és el mateix tenir molta força de cos, de massa muscular, com és dorsal, bíceps, tríceps, que tenen els nois, que la força de l'avantbraç. Les noies pesen menys, tenen... Si una noia ha treballat bé la força de dits, d'avantbraç, pot aguantar 3 hores intentant fer un moviment i un tio va, l'intenta un cop i cau, saps?
Clar.
És molt relatiu.
I a vegades però... també és més la posició que tinguis,
sí,
que et canses, sí, menys si estàs ben col·locat, no? Que no anar fent molta força.
Sí, sí, sí. El que sí que està molt clar és que els nens que comencen a escalar i que tenen poca força treballen molt bé la tècnica en el procés.
Uh-huh.
Aleshores, els nens que comencen a escalar i tenen de genètica molta força...
Clar.
La tècnica queda molt, molt enrederida. I a llarg plaç,
sí,
evolucionarà,
sí, sí, sí,
molt millor el que ha començat amb menys força que el que té força, saps?
Clar, perquè el que té força potser...
Això sí que ho he vist,
clar,
sí.
El que té força potser arriba a fer les primeres més fàcilment, no? I acaba aprofitant-se d'això, no?
La força, al final, té un recorregut.
Sí.
Però la tècnica... Si tu no la poses ben posada en el moment que l'has de posar, després guanyar-la és molt difícil. Això és com quan tu condueixes un cotxe i tens mal vicis. Si te'n vas examinar després de 20 anys de mal vicis, igual suspens, saps què vull dir-te?
I encara, tècnica... què m'has de dir? Oi? Li dius a l'examinador.
Sí, doncs amb això de la tècnica és el mateix. Si ja quan era petit ja no s'ha tingut mai posar els peus ni col·locar la cadera ni buscar-se els recursos per no tirar de la força, amb 5 o 6 anys això se li jugarà en contra, saps?
Uh-huh.
I guanyar força sempre estan a temps. Inclús quan fan el canvi dels 13, 14, 15, que comencen a guanyar massa muscular, si la tècnica està treballada, llavors tenen un marge molt més ampli per recórrer, no?
Clar. Creus que hi ha una bona escola a Catalunya, en concret, d'escalada?
La meva, sí.
Home, i tant. La bona mestra ja ho sabem.
Sí, sí.
Sí, perquè ella és una mestra i la seva mare és una altra mestra.
Sí.
Oi?
Sí, sí. La meva mare, dius?
Sí.
L'Eulàlia.
L'Eulàlia Sancho, sí.
Sí, sí, l'Eulàlia.
Dóna-li molts records.
Sí, li donaré. L'Eulàlia escala més que jo, en Roca, ara.
Ja.
Mira. Doncs això, creus que en general hi ha una bona escola a Catalunya a nivell d'escalada?
Sí, sí, sí. La veritat és que amb els dos últims anys els pòdiums des dels sub-14 fins als absoluts, els catalans dominem el territori bastant, a nivell nacional.
Mhm. Bueno, això és,
sí, sí,
això és bo. També, al final no, però a nivell de Catalunya també, si bona part dels millors són aquí, també hi ha una competència entre ells, no?, que fa que siguin encara millors. Vull dir que...
Bueno, és que això, una mica el que ha passat és això, no?, que jo he tirat molt des de fa temps, ja estic entrenant a nens, que després van pujant i després, bueno, tenen la seva projecció, no?, o, bueno, la vida canvia, però tot el que jo he tingut han sigut nens que tiraven i els que s'han unit a darrere volen agafar-los. Aleshores, aquí es crea una energia de més, que el que fas és que hi hagi molta competitivitat, no?
Clar.
A nivell de resultats. Mm. I a lo millor amb altres comunitats, com és a Aragó o, jo què sé, a Castilla-La Mancha, si no s'ha creat aquest fenomen, no tenen el referent.
Clar, és més difícil que es creï una escola, sí, sí. Berta, doncs, ho hem de deixar aquí perquè se'ns ha acabat el temps. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Ha passat molt de pressa, oi, Berta?
I tant, sí. Un plis-plas.
Ha sigut un plaer i moltes gràcies i molta sort també per les competicions.
Sí, molt bé.
Molt bé, Berta.
Vinga, bona nit.
Molt agraïda.
Que vagi bé, bona igualment. Nit i records bona a la mare.
Adéu.
Sí, adéu. De part teva.
Adéu, bona nit.
Últims minuts del programa, els dediquem a l'espai del temps. Ja no sé gairebé què dir. Novament hem passat un cap de setmana més propi a principis de setembre que no pas a finals d'octubre. Un termòmetre absolutament desfassat, sobretot de dia. Abans ho parlàvem aquí fora, abans d'entrar. De nit sí que baixen les temperatures una mica, fa falta un jerseiet, però és que de dia la calor ja comença a ser bastant insuportable. Màximes de 24-28 graus, des de fa ja molts dies, masses dies, i no es veu la llum al final del túnel, ni molt menys, ni molt menys. I és que fa molts dies, fa molts mesos, que la tònica central del temps és una pertorbació situada a l'oest de la península Ibèrica que no ens para d'enviar vents del sud, vents molt càlids, amb molta pols en suspensió, amb molt mala visibilitat, amb un ambient com carregat, no sé si he tingut mal de cap aquests dies i tot, una mica mal de cap, heu tingut, oi? Jo també tinc una mica de mal de cap. És això que està l'ambient molt, molt pesat i molt estrany. Hi ha un clima molt estrany que tothom està mig malalt i es preocupa d'aquest clima tan estrany que estem tenint. No només aquí, sinó a tota Europa Occidental. Ara mateix està mirant una aplicació que es diu Windy, que hi ha temperatura en directe. Fa menys fred a França, a Alemanya, a Àustria, que a Líbia, Argèlia, a Mali... O sigui, fa més fred aquests llocs, a Líbia, Argèlia, a Mali, que no pas a Europa Occidental, una cosa... Sí, sí, però, no sé, però és una situació molt, molt estranya que aquests llocs estan molt pel desert del Sàhara, ara mateix estiguin amb una temperatura més baixa que a Europa Occidental. És per culpa d'aquesta pertorbació tan gran que hi ha a l'oest de la península Ibèrica, i que fa molts mesos que també aquesta tònica, que no ens creuen les perturbacions de nord, sinó que es queden allà clavades. I serà el mateix panorama tota la setmana. Demà continua aquest panorama de sequera extrema, de mala visibilitat, de pols en suspensió, mínimes 14-15 graus, màximes 24-25. Dimecres arriba un nou pic de calor, enorme, perquè tindrem a casa nostra màximes de 27-28 graus, i a molts llocs a Catalunya superarem els 30 aquest dimecres. Per tant, unes temperatures realment escandaloses. Dijous, una mica més de fresca a la nit. Baixarem a 12-13 graus. I per fi també la temperatura màxima baixarà. Molt de sol.